La Caverna Galàctica.
Un magazín top de filosofia pop. Estimades oientes i oients de la Caverna Galàctica, avui...
Avui què?
Avui... Avui no és ahir ni serà demà.
No.
I vivim el present de la forma més intensa que sabem.
Totalment. I a més, amb el format podcast...
Això pot ser...
Sempre, tots els programes són presents.
Exacte.
Quina minut a minut.
Gràcies, adéu, fins demà. Ja hem fet el programa.
Ja està, no?
Sí. Volíem dir que avui el nostre tema, per mi, Òscar, crec que és un dels temes més filosòfics del catàleg dels conceptes de la història de la filosofia. Crec que parlarem de l'alteritat de l'ésser.
Vols dir?
Sí. Cal? Sí. Crec que parlem del que sembla ser i no és. O del que és, però sembla ser una altra cosa. Mm-hmm. Molt platònic, tot això. Però, sí, concretament...
Les aparences.
Sí, de les aparences, del que pensem que són les coses, i les coses quan t'hi apropes no són com semblen.
Buah, clar, és veritat. I en el món de l'art encara es fa molt més evident...
Molt més evident.
Això que està anunciant l'Enric ara. Mm-hmm. Amb aquesta veu meravellosa que té l'Enric.
Ah, tu, ens confonen, eh?
Sí,
ens confonen.
Sí, és que tenim una veu molt sexy.
Ara per l'Òscar. Vull dir, el que ha parlat.
Doncs sí, 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 en el món, sí, per exemple, de la música, no?
Això mateix.
Ja sabeu que el nostre programa és de filosofia o és de música. A vegades és... no ho sabem ni nosaltres, no? Uh-huh. Però la música és molt important, forma part del nostre programa i té un protagonisme especial.
I en aquest cas també volem apropar-nos, sí, no només a la música, sinó als músics... Uh-huh. A les persones i a les vides que porten les persones que es dediquen a la música. A algunes persones, evidentment, si tinguéssim tot el temps del món, us prometem que, com ens agrada tant la música, estaríem tot el dia parlant i sabent i coneixent. Però tenim la sort, potser, de tenir la capacitat de compartir temps i espai amb dos entrevistats i entrevistades molt, molt, molt interessants.
Sí. I que ens expliquin això una miqueta, el concepte que ha anunciat l'Enric, no? Del que és i el que sembla. A veure què opinen. Tens el micro, Enric?
Preparat? El tinc aquí. El que passa és que la Bea, si desenxufem... Podem agafar?
Sí?
Molt bé, la Bea, sí? La Bea sí que és la realitat.
Home, totalment. Doncs, què et sembla, Enric, si agafem el micro i anem al carrer?
Que ens expliquin les coses com són.
Quiriquà, no com semblen.
No com semblen. Com esteu, cavernícoles?
Estem bé. No, cavernícoles en plural.
En plural.
No sols tu i jo, no, Enric?
No, de moment...
No sols tu i jo. I afortunadament compartim aquest espai i aquest temps amb una persona que ens fa molta il·lusió poder entrevistar i que es diu Maria Hinojosa. Hola, Maria.
Hola, hola, hola.
La Maria, per qui no la conegueu, és veïna de Sabadell i és música, soprano, en aquest cas, el seu instrument és la veu. I res, volíem fer-li moltes preguntes i, per tant, ens hem convocat per fer un cafetet i a veure què ens pot dir sobre el món de la música i la seva manera d'entendre'l.
Benvinguda, Maria, aquí al nostre espai, a la nostra caverna. Què ens pots dir de... Perquè tu vius de la música, ja sigui en la docència o ja sigui actuant, no? Què ens pots dir del món de la música? És difícil en aquest país dedicar-se única i exclusivament a la música? Ho has de compaginar amb altres coses? Com ho fas? Com ho fas per sobreviure?
Doncs robant-li temps al meu fill. Perquè en aquest país no es pot conciliar, no està preparat ni per la música, ni segurament pel teatre, ni la dansa, ni qualsevol de les arts. Perquè no t'ensenyen el que és, ni el que significa ser artista des de petits. Perquè és com a Espanya o a Catalunya, l'art és un... com es diu, en castellà és passatiempo, no mai m'han sumat de català.
Un entreteniment.
Un entreteniment, sí. I es concebeix d'aquesta manera, per tant no hi ha cap responsabilitat activa ni dels professors, perquè ja també venen de l'antigo, ni, bueno, si vinguessin de l'antigo, de la Primera República o de la Segona encara, però com que venen de l'antigo, de la llarga nit del franquisme, pues, llavors tenim... Això, art que és per entretenir, i aquesta és la perspectiva. Per tant, aquí no es pot viure bé d'això. I viure bé significa arribar a final de mes, perquè tens totes les responsabilitats econòmiques que qualsevol altra feina, però no tens cap seguretat, cap base que et protegeixi, cap rigor, cap assegurança de que el que estàs cobrant té algun control del que has de pagar, bueno, no té cap, no està equiparat amb el que cobres, no hi ha cap, res que ens protegeixi. Cada vegada hi ha més sindicats, però els sindicats, tot i que van fent feina, com que tot parteix d'això, d'una forma de veure l'art que no és l'activa i que no és la que realment seria responsable, com a altres països, com ara Alemanya, per exemple, o França, que tenen una assegurança sempre, no? Si ets músic i no pots treballar, tens sempre una pensió. Doncs, o a Alemanya tens oportunitats perquè hi ha llocs per anar a treballar a cada cantonada de qualsevol ciutat. Aquí tens un teatre que amb prou feines et dona un petit paper i normalment sempre són els mateixos perquè partim d'això, que hi ha sempre doncs, l'amiguisme o ets... sí, nepotisme, exactament. Per tant, i no és una exageració, és realment així. I jo considero que sense tenir cap familiar que tingués cap poder ni cap favoritisme en lloc, doncs he tingut sort, però també m'ho he hagut de currar i he hagut de patir moltíssim i pateixo perquè al final cada mes has de continuar pagant, com deia, i això. Acabo robant-li temps de vida i de qualitat a la meva família per poder sobreviure.
Clar, em dius moltíssimes coses, no? Sabeu que la Maria actua més a fora de Catalunya i d'Espanya inclús que a Espanya. Ella és una professional amb una projecció internacional molt important i quan diu aquí sap que està dient, perquè suposo que has tingut temps de contrastar quina és la situació laboral i professional, no? Per això dius això. I que també és important el que has dit, que tu, sense venir, diguéssim, d'un recolzament familiar, tens tot el recolzament, però no una família de músics ni una família, sinó de cop i volta tu t'enfrontes, no? Exacte. Llavors, pots dir perfectament, en coneixement de causa, el tema de la situació, no?
Em faig completament responsable del que dic. I parlo per companys i companyes que estan en la mateixa situació o molt pitjor i que al final, doncs, com deia en Òscar, que al final s'han de dedicar a una altra cosa. I no hi ha problema en dedicar-se a una altra cosa. El que passa és que la música, com moltes altres coses, és un ofici de molts anys que fas des de petit, és una forma de vida... I al final, quan has de renunciar a això perquè no arribes a final de mes i tens família, doncs al final treballar en una altra cosa no suposa cap problema, però sí que hi ha se't cau del cor alguna cosa, perquè és una cosa amb la que has viscut, és una companya de vida, la música, com el teatre o la dansa. O sigui, sacrifiques molt per això, per al final veure que no hi ha cap recepció suficient, no? I hi ha molta gent des del públic cada vegada més que està millorant la cosa, la situació, perquè al final els que estem com jo en aquesta situació i fem el mateix anàlisi, estem, bueno, acabant, al final fas, ets mestre d'algú i aquest algú doncs, ja està creixent d'una altra manera. Però fer entendre això en un país com aquest, que no té cap visió a llarg termini, no? És dramàtic.
I tu, Maria, amb tota la teva experiència i trajectòria, has viscut en algun moment un petit oasis en aquest trajecte pel desert? Has enllaçat allò bolos, has tingut allò uns anys o uns mesos de seguretat? O no? T'has trobat allò de un mes sí, un mes no?
No, jo a vegades he estat fins a 5 mesos sense, o 6 o 7, o molt de temps sense treballar. Vull dir, de fet, el confinament vaig estar en números vermells, tot el confinament, me'n van haver de deixar diners perquè no arribava. Però és que és normal, vull dir, si inverteixes per fer produccions, perquè al final les has de fer inversions, has d'avançar diners per fer viatges, que llavors et tornen als 6 mesos, als 3 mesos, amb tota la cara, no? Tranquil·lament et diuen, no, fins a 90 dies no cobraràs, i dius, bueno, i has de dir, jo, clar, jo no tinc una feina. Si et dediques a l'actiu, a estar en actiu, i això requereix doncs una responsabilitat de saber, jo no puc respondre a les expectatives d'una escola perquè tinc assaig i és tot molt incert, llavors et dediques al 100%, és només això, llavors dius, jo no tinc, jo no, a mi no m'entren diners cada mes, llavors com pago això? Vull dir, el sistema no està pensat per als artistes, i allò que diuen de que els artistes vivim de l'aire, bueno, que fem... Sí, exacte, o que bueno, al final, si aquesta gent, bueno, és això, si et vols convertir en instint del Malik cap avall, doncs no vagis al teatre ni a sentir concerts. Però llavors quan estàs confinat i necessites una pel·lícula, bé que la necessites, o un disc, bé que el necessites per no tornar-te boig. És això, no entenem l'art, però això s'ha d'ensenyar des de petits, una sensibilitat cap a la responsabilitat de fer-se gran també espiritualment, no? No només físicament o amb coneixements del medi, sinó també espiritualment. I espiritualment no és res, no és res, com es diu, no és l'horòscop, és... No és una cosa metafísica.
Ja pots deixar de llegir-lo cada dia, Òscar.
M'has matat, Maria.
Em sento dir-te això. No, però és veritat. I jo penso que és molt senzill. L'única cosa que falta és recolzament, en el sentit de, bueno, que hi hagi gent que ho entengui. Qui té els diners els pugui doncs, portar on s'han de portar. I no tenir només un teatre, i invertir en petites companyies i bueno, trobar solucions fiscals perquè les persones que ens dediquem a això puguem mantenir-nos.
És interessant que les nostres oients i oients, els nostres, sàpiguen això que has dit de cobrar 3 mesos, no? Perquè és una cosa que estàs a casa potser sentint el programa i dius, bueno, doncs tu treballes i cobres. Doncs aquí treballes i no cobres, no?
No, és que és això, jo ara estic esperant, jo demà tinc una, bueno, me'n vaig a fer una producció a Galícia i ara estava dient al meu agent, t'has preguntat, perquè ja fa, s'ha complert el termini de 6 setmanes d'un ens públic, vull dir, gran, que no arriben els diners, vull dir, com m'has d'organitzar? Perquè allà, tornar a demanar diners, és que sempre és això, tu t'imagines la vida d'una soprano, si, bueno, la Maria surt aquí, a Viena i tal... Però, bueno, encara és això. La precarietat aquí, en aquest país, si jo visqués a un altre lloc, podria mantenir-me d'una altra manera, però he decidit mantenir-me aquí i no es compensa. Vull dir, sí que vas treballant, però sí que arriben els diners, se'n van, perquè, clar, tens tot de deutes. Deutes normals, eh? Vull dir que jo no tinc cap pis normal, com, bueno, un pis normal, petit, vull dir que no tinc allò...
És el que deies, no? A països d'Europa doncs, que cuiden els seus artistes, no? Per exemple, a França, tu a l'estat has de justificar uns bolos, ja siguis cantant, ja siguis actor, ballarí, ballarina, has de justificar uns bolos a l'any i els mesos que no tens feina tu cobres de l'estat.
És curiós, aquí això és impensable, no? És, i sempre diuen, no, és curiós, que bien que vivís vosotros, no? No? Quan et dediques al... Sí, los artistas, cuando te dediques al teatro, te dediques a la música, que bien que vivís, no?
Però és un sacrifici, és una forma de vida, no? Sí. Encara que tinguis un sou, dedicar-se a la música és què és, no? Dedicar-se a l'art, doncs és seure, és pensar, és llegir, és fer una recerca del que estàs fent. Ara, si ets un patata i fas el que repeteixes el que hi ha al YouTube, doncs això no és ser músic ni ser artista. D'aquí sí que, això sí que s'hauria també de regular, però clar, parlem d'això, de regulació. D'aquí realment és capaç, té capacitat de transmetre i d'aquí és un... està doncs, vivint del cuento, hi ha molta gent vivint del cuento, però no en el món de l'art, a qualsevol altre lloc, a qualsevol disciplina. Però clar, com que estem tan precaris aquí, ho notem molt, però clar, és fer recerca, és viatge, bueno, és passar molt de temps fora de la família, en són horaris de sacrifici, de moltes hores, de quan et toca, o sigui, quan estàs de producció són... No són 8 hores ni 12, a vegades és tot un dia sense dormir perquè estàs gravant o estàs tot el dia dret o estàs viatjant durant dos mesos i el teu fill va cada dia al col·le amb l'àvia i ja està. I tu estàs allà fora dient, bueno, doncs és una inversió. Després passaré 3 mesos sense cura, sense saber com fer res i a casa, però bueno, també té la seva part, si no, no faríem la seva part positiva. Però no és... O sigui, és agradable, però no deixa de ser... una cosa que gasta molt.
Nosaltres també volíem... Maria, crec que ens estàs ensenyant molt bé quina és aquesta la cara oculta de la lluna, no? Una mica, perquè sempre brilla algú, com, no sé, una soprano, o un actor, o un ballarí, també tenen altres coses, però et veu pel carrer i diuen, hosti, la Maria, no? La Maria, el soprano... exacto, l'Evita. Però, clar, té tot això que dius, del dia a dia, del dia a dia, és molt difícil. És una manera de viure, has dit, la música.
Clar, a més, clar, perquè és entendre... És una responsabilitat, vull dir, qui paga 40 euros per dir alguna cosa, 30 euros per venir-te a veure, és una persona probablement que té una feina que està 8 o 12 hores o 10 treballant, probablement una cosa que no li agrada perquè ja el sistema l'ha portat això. Moltes vegades no estàs treballant del que vols. I quan algú es compra una entrada per veure, no ve a veure si fas l'agut o quin vestit més maco que portes, que també hi ha gent que ho fa. Però la majoria suposo que el que pretenen és tenir una mena de viatge intern o de fer una transformació i de sortir d'allà amb més preguntes que respostes, però això és ésser humà i per això estem al principi o al final de la cadena, no? Per dir-ho d'una manera, i no som només instint, com deia abans, perquè si tenim alguna cosa més enllà de l'orgànic és perquè ho hem de cultivar i és això, el llenguatge, la comunicació, el que farem, la projecció de futur, la memòria, i aquesta és la responsabilitat de dir alguna cosa nova sobre l'escenari, no sempre el mateix, que és el que... i transformar la societat i les persones. Això és una responsabilitat perquè és pujar allà i tens un micròfon a la mà i has de saber què dir.
Sí, al principi d'aquesta meravellosa entrevista amb la Maria, Maria, tu has incidit en una cosa que l'Enric i jo li donem molta importància i en molts programes hem parlat, que és l'educació. L'educació funciona molt malament en el nostre país, no? Una educació amb més sensibilitat per les arts, no? Per les humanitats en general. Tu creus que si es canviés de sistema educatiu... la gent estaria més receptiva, fins i tot els nostres governants, no? Que no deixen de ser un reflex de nosaltres mateixos, de la societat, també serien més sensibles a aquestes coses. És una utopia, això, o no vamos a la mierda?
Home, estem anant-nos a la merda des de fa... Però també ens ho mereixem, eh? Perquè...
També ens ho mereixem.
Sí, tal i com està. Però jo crec que no és una utopia. Jo ara que estic fent algunes classes a nens, que no és l'habitual... però a mi m'està encantant. Clar, jo els hi faig les classes des de la meva forma de veure, llavors faig els continguts, però intento doncs, humanitzar o normalitzar el que estic dient, i llavors hi ha com una recepció de dir no sabia que això es podia fer així, o no sabia... I llavors al final és que entrem en una dinàmica, una rutina de fer i de dir les coses que no acaba de tenir cap relació amb el món real. I jo, afortunadament, no, sé que no ho soc així, no ho faig, però sí que hi ha la majoria de gent, de mestres i mestres, professors que ho fan, perquè entres en això també una dinàmica de quin sentit té tot això. I entres a la universitat amb una il·lusió de canviar el món i bueno, trobes amb un sistema, amb unes estructures que no tenen res a veure i que hi ha més paperassa que realitat. I al final la frustració fa que l'educació no vagi endavant. I, bueno, és ser dur, eh? Mestre jo crec que és una de les coses més dures, i metge també, i, bueno, i òbviament minero, no? Vull dir, sempre partim de... Però haver d'enfrontar-te amb tots els fills dels altres més de 10 minuts... Vull dir, deu ser molt dur, això.
Fins dels altres, més de 10 minuts.
A vegades, clar, és que a vegades és com... Quan ja comences a tenir-los una mica, ja han de marxar de l'escola. I vull dir que per mi és un mèrit impressionant, i no els protegim. I tenen unes nòmines també minúscules i acaben també... Sí. No té sentit. Jo crec que el sistema no està antiquat, no està posat a... No respon a la realitat. I la realitat no són les xarxes, ni són, no parlem ja només d'això, sinó és la realitat és que on anem, per què? Perquè ens hem d'aixecar tant d'hora, perquè hem d'anar a fer aquestes coses, perquè, vull dir que com està funcionant el món al final, on anem? Quin sentit té tot? No, ningú es fa aquestes preguntes en res. I al final els governs el que van és això, a passar 4 anys en una legislatura i ja està. Mira els... I ja està, i més enllà no hi ha cap projecte a llarg termini. I sempre me'n recordo, i ja no me'n recordo qui ho va dir, que allò que quan algú té la mentalitat que ha de tenir per un país, o per un, el que sigui, una escola, si ho extrapolem a tot, és quan allò, no?, de plantar un arbre sabent que mai t'asseuràs a la seva ombra. Això és ser, mirar per un futur, mirar més enllà, fer-se preguntes. No... Bueno, ja em podeu veure els jardins que hi ha per aquí, que estan tots que cauen, els arbres, i que estan secs i cauen tots. Bueno.
Maria, artísticament, fent una mica un gir, una mica, quins temes t'interessen més?
D'estils, de música?
De continguts i d'estils, o de temes. Temes de parlar sobre què?
Bueno, m'agrada, no sé si tant de què, sinó de o sigui, portem doncs, com 100 anys o així, o 100 o 200 anys, vivint de la música de fa, doncs, quasi 1000 anys, no? No tant, no? Però sí que vivim. I això és una cosa molt nova, perquè abans no passava. El Mozart, escoltava Mozart, gent dels, o sigui, coetanis, eren tots del seu moment, no hi havia música abans. Bach va ser descobert després, a Bach l'escoltava qui anava a l'església i ja està. I així sempre, no? La música era per viure-la en el moment i llavors es guardava en un calaix i no es tornava a fer normalment. O si es feia era en vida o uns anys després de la mort del mateix autor. I ara estem vivint de la música aquesta. I hi ha dues coses. Una, no estem... Ara es comença, i això sí que responent al que em deies, m'agrada la música contemporània, perquè m'agrada poder parlar amb els autors que estan vius i entendre què està passant i entendre què hi ha de nou, quines preguntes es fan, com pot canviar, llavors que jo pugui interferir. M'agrada això, sigui l'estil que sigui. I intentar també qüestionar doncs, si ja estem encara tenim, no sé, si estem a temps de fer tanta música del passat i tot això, però bueno, els artistes d'avui hem de fer front a tot això, a saber interpretar música barroca, contemporània, clàssica, romàntica, bel canto i tot això, perquè és el que hi ha a l'escenari avui dia. Però m'agrada tot, però m'agrada la música contemporània, en qualsevol cas, des de la part d'anar a reveure des del principi, de fer una recerca, d'anar a la font.
Pots posar algun exemple?
De música contemporània? Doncs mira, ara a Galícia vaig a fer Fernando Buide, que és un compositor de la meva edat i m'encanta la música. He fet una òpera d'ell fa un parell d'anys, bueno, que és A sombra de cristal, i la vaig disfrutar moltíssim. I ara estrenem també una peça que hem gravat, que és per trompa, piano i veu, i també m'encanta, vull dir, per exemple, ara això. o els alumnes que ara tinc, els estic donant, siguin de l'edat que siguin, els estic donant música contemporània, del Joan Guinjoan, de la Raquel García Tomás. Hi ha gent que, bueno, Joan Guinjoan no és viu, va morir fa uns anys, però la seva música sí que encara està, respon al segle XX, al segle XXI. I anar normalitzant això, a veure si trobem la nostra identitat, potser a través del que es fa avui, i no perdre'ns en italianismes i francesismes i de fa 300 anys. Que està bé, eh? Està bé. Però...
Les arrels, no? Clar. És important revisitar les arrels, però... No?
Sí, però les revisitem a través de YouTube. O sigui, com a músics, intèrprets, acabem revisitant la majoria de les vegades les coses ja en el producte final d'algú altre.
Això és superinteressant, el que has dit, de repetir allò que veus al YouTube, no?
Sí, o a Spotify, o el que sigui, no? Però de dir, agafo... He de fer... Bueno, Maria, estàs lliure? No, jo no, és que jo passo ja de posar-me com a exemple, però no ho faig, però algú o altre, no? Tens lliure les dates, no sé què, per fer la bohème? Per dir... Sí, sí, vale, doncs el primer que fan és comprar-se el disc. O anar a buscar, descarregar-se la música. Que no està malament, perquè, bueno, és una forma de recerca. Però l'objectiu és la llei del mínimo esfuerzo.
Bueno, saps que aquí aquest any és l'any de la capitalitat de Sabadell, no? Què et sembla? Aniràs a algun espectacle?
Home, m'encantaria. També m'agradaria que hi hagués una...
Espectacles?
Exacte, vaig veure que s'anunciava la presentació, però ja no hi ha... No, vaig veure la presentació i ja no he vist res més. Ja no sé si és la temporada normal o què.
Sí.
No la vaig anar a veure. La vaig veure escrita, o sigui, anunciada, però no la vaig anar a veure. Crec que va ploure, no, aquell dia? No sé si es va fer.
Ja.
Sí, sí. Bueno, el cas és que el que podria servir com a capital, si servís alguna cosa, és això, per fer una qüestionar-se, fer algunes xerrades importants sobre això mateix que estem parlant avui, cap a on anem i per què. I el millor Sabadell sí que podria ser la primera ciutat on es pogués fiscalitzar el sistema, o sigui, en el sentit bo, no? Els artistes a Sabadell sí que poden viure de l'art. A veure si es pogués trobar això. No només els músics, els del teatre, tot. Pues, no sé, fent companyies oficials, de municipals, o amb els impostos, amb un sou, que no cal que siguin 2.000 euros. Que ni que sigui... Si jo a l'escola estava cobrant 800 i pico, però són 800 i pico que et paguen una hipoteca o et paguen el cotxe, no sé, el menjar. Doncs és això, ni que sigui això i que sigui... i que tinguem els impostos pagats i tots coberts.
Però no podrem veure en algun espectacle per aquí...
A Sabadell? No, mira que ho poso arreu, que sóc de Sabadell. Però no, aquí no treballo. La Joana Soler, sí que és l'única que sempre em diu «Maria, has de treballar aquí!» I, de fet, els concerts que he fet aquí ha sigut per ella. Però a Sabadell no, mai. Bueno, mai, no és veritat. Quan estava al conservatori fa 30 anys. O amb la Joana, a Joventuts Musicals, sí.
Però... L'elegància de la Maria, la forma de dir les coses, tantes coses amb frases curtes.
Maria Teresa Boix, és veritat, amb la sarsuela. Va desaparèixer la sarsuela i també va desaparèixer d'actuació dels sabadellencs aquí. Sí.
Queda el missatge aquí, ha deixat un missatge ben clar, a veure si us poseu les piles, eh? Des del consistori, qui tingui el poder per canviar les coses.
I have the power of this kind.
No és la Verderi.
Sí,
sí, oi?
La Verderi ja farà tot un procés participatiu per veure què fem.
Però que ens poden convidar, eh? Tenim moltes idees. Vull dir que jo en tinc moltes. Moltes de, sí, però... i són, vull dir que funcionen.
I a més a més, sí, sí.
Però que no són utopies, que són coses que funcionen, només cal desviar millor, no sé, alguna partida.
Ho fan molt, no?
Sí, sí.
No sé, és a veure si et conviden. A veure si algú escolta aquest programa.
Per favor, una, dos. Salgan de sus casas. Escolta, Maria, abans de finalitzar l'entrevista, que per nosaltres és que tenim un temps curt, però ja és l'hora de, diguéssim, sortir pitant, doncs...
Cap al següent.
I... Una mica dramàtica, no? Molt pessimista.
Realista.
Realista, sí.
No, no, no.
Molt bé, perquè volíem aquesta altra cara de la lluna, no? Perquè, clar, músic, ja, amb el que t'aplaudeixen, ja, i quina vida més xula i tal, i no toques mai de peus a terra. Això és una mentida, no és veritat. Només que sabeu, amb tot el que has dit tu, jo crec que ens fem la idea de la dificultat en aquest país de poder fer això que dius que és la responsabilitat de donar un temps de somni a una persona que potser treballa en alguna cosa que no li agrada. I tu tens aquesta responsabilitat, tot i que cobres 3 o 4 mesos més tard.
Sí, cobro, clar. No, perquè no, si arribo als diners, si no se les ha xuclat algun, no sé, aplaçament pendent. Sí, sí. No, però què pensin els pares dels fills, aquells que són tan sensibles i que és veritat que tots ho som, doncs a vegades penses, bueno, doncs, si jo dono aquesta oportunitat amb els meus impostos a aquest professor o professora perquè pugui tenir la seva ment i el seu ànim tranquils i desperts perquè llavors li donin la millor educació al meu fill, de la mateixa manera també els artistes que ens puguin, o sigui, jo, la millor, ja dius a vegades, ja no sóc tan important com ho és el meu fill, no? I per tant, jo ja he donat tots els passos i ara que els doni el meu fill jo faré tot el possible, no? Doncs llavors penses, tant de bo algú quan el meu fill vagi a veure algun espectacle el pugui encendre com m'agradaria a mi, no? Que li obrin els ulls d'alguna manera, coses que jo no puc fer, però que tot avanci de tal manera que el meu fill tingui la millor, no sé, que algú li encengui totes les possibilitats, però això s'ha de cultivar, s'ha de portar, es necessita temps.
Digue'ns una cançó que t'agradaria escoltar per acabar l'entrevista, però que no tingui res a veure amb l'òpera, ni amb el barroc, ni bueno, del que t'agradés sentir.
M'has agafat, no tinc ni idea perquè m'agrada.
Un tema que posis allò recurrent per animar-te.
Mira, últimament estic, però té a veure, però no té a veure, que és la Así habla Zaratustra de Strauss, però la versió de Deodato.
Ah!
Que m'agrada molt.
Vinga, vinga, vinga!
Sí, a nosaltres també ens agrada.
Sí. Però quina és? La sentim?
Vinga.
Gràcies, Maria.
Hola. Jo poso la moneda.
Vinga, posa la moneda, posa-la. Maria, ens veiem un altre dia, sisplau.
Encantada, sí, tant de bo.
Moltes gràcies, Maria.
Igualment. La pròxima convido jo al cafè, que ara no m'arriba.
Tranquil·la, no, clar, ja. No hi ha problema.
Simpa, fem un simpa.
Vamos, corre, corre. Quinta, Strauss, Strauss.
Cluca els ulls. Imagina un món millor i, si no pots, escolta la caverna galàctica.
Hola, com esteu? Com va tot?
Hola, què tal? No us oblideu de nosaltres encara.
Hem sortit corrents d'un lloc i hem arribat a un altre.
Com sempre.
Sí. I a més, de cop i volta ens trobem amb una de les persones més interessants d'aquesta ciutat. El seu nom és... Òscar?
És el senyor Marc Ruiz. Bona tarda, bon dia, bona nit, Marc.
Hola, Marc.
Hola, bona tarda, bon vespre, bon capvespre.
Aquí a la Caverna Galàctica sempre és qualsevol hora i qualsevol minut, perquè sempre accedim a les paraules quan ens ve de gust, no? Per tant, és veritat, bon de tot. Doncs, Marc, ens agradaria moltíssim que ens poguessis explicar de ben a prop la cara oculta de la fet de l'ofici i de l'art de ser músic, que és el teu cas, perquè tu ets músic i compositor. A veure, ens podries fer una miqueta de recordament de tot el que toques?
Bueno, principalment el meu primer instrument és la bateria, tot i que vaig començar amb el piano, però el que em va començar a funcionar va ser la bateria, llavors em vaig enganxar molt allà. El piano el vaig aparcar, però al cap d'uns anys ja em sentia que em faltava alguna cosa per la bateria i em vaig tornar a agafar el piano i ho vaig agafar amb molta força i vaig estar uns anys així com tancat i anar aprenent i em vaig fotre a cantar, cosa que jo mai m'hagués imaginat que em fotria a cantar perquè sóc molt vergonyós i em ho deien, i jo, hòstia, tu amb la veu que tens hauries de cantar, i jo? I mira, al final amb això que em vaig fotre, em vaig tancar amb el piano i vaig, per aprendre, vaig dir que agafaré cançons que a mi m'agraden per aprendre, no? I clar, eren cançons cantades i jo a casa vaig començar a cantar. I així em vaig anar animant i mira, i vaig muntar una banda i tal. I ara des de fa també uns anyets estic aprenent guitarra, jo pel meu compte, no? I mira, i l'altre dia em vaig estrenar aquí, al Wallgis, amb la guitarra, en el micro obert. I ja està, en principi faig això.
Sí, perquè tu Marc, has estat en moltes bandes, no? De jazz, de blues, de rock... Il·lustra una miqueta a la gent que ens escolta, no? Quin ha estat més o menys el teu recorregut perquè et conegui una miqueta més?
Vale, jo vaig començar aquí a Sabadell i així la primera banda seriosa amb la que vaig estar va ser amb els Midnight Rockets, amb el Maurici Morera, el Curto, i etc. No? Llavors, també a la vegada vaig entrar en una... Vam arrencar una banda nova amb el Quim Aguasca, que era els Doctor Soul. Que també jo sóc un fanàtic del soul, del funky i tal. No? I llavors, a partir d'aquí, doncs, ja vaig començar a tocar amb una banda que vam començar a tocar per Barcelona, a la Boat, sobretot, amb l'Àlex TNT, i això també va fer que conegués el cantant guitarrista, bueno, harmonicista més que guitarrista, que també tocava la guitarra, però era més harmonicista, el Hook Herrera, i també pues, vaig començar a fer alguns concerts amb ells, i vaig començar a entrar al circuit musical d'aquest gènere de Barcelona. No? Llavors, pues, jo què sé, vaig començar a tocar del blues que amb tots els de Barcelona que hi ha, el Tota, el Chino, el Dani Pérez, el Lluís Coloma. Llavors amb el Lluís Coloma va entrar de substitut del pianista amb la banda que estava amb l'Àlex TNT, i a partir d'aquí vam començar a fer amistat i li agradava pues, com el rotllo rockero que tenia jo, que per al seu trio pues li agradava bastant, perquè ell tenia un trio de jazz, però ell volia no fer tant, que fos, no sonés tan jazz, no? Que fos un boogie, blues, jazz, rock. Així com, i, bueno, llavors, al final vaig acabar entrant a formar part de la banda del Coloma, que vaig estar pues, uns 20 anys amb ell. I arrel d'estar amb ell, doncs, bueno, Lluís toca molt, toca amb molta gent, o, bueno, això és dels músics que més concerts fan, que més viatgen, que més... I llavors ell, pues, a través d'ell jo vaig tocar amb molta gent, no? A través de tocar amb el seu trio, pues, venien molts pianistes internacionals, de blues, de boogie, algun cantant com el James Harman, fins i tot va venir, vam fer una gira per aquí a Catalunya amb el saxofonista dels Blues Brothers, el Lou Marini, ja? I després, bueno, hi ha també un saxofonista estratosfèric, que és de Boston, que es diu Sax Gordon, que amb el Coloma vam gravar un disco i bueno, vam estar molts anys que venia sempre i fèiem gira per aquí, o per França, o per Espanya, no? I era una borrada tocar amb ell, perquè a més aquest era un tio que ha tocat amb tots els grans del blues, del soul, ha gravat discos amb ells, Matt Guitar Muffy, el Salomon Burke, una animalada. I, bueno, més o menys, va per aquí.
Heu sentit la biografia en 3 minuts concentrada, que són anys i anys i anys, i la importància del convidat que tenim, el Marc. Però, escolta, Marc, una cosa. En quin moment vas saber que podies guanyar la vida amb la música? En quin moment, si tu recordes?
Doncs... va ser, mira, jo vaig estar molts anys, us explicava que vaig estar tocant amb molts músics d'aquí a Barcelona, del blues i tal, i em vaig saturar una mica, no? De tant blues i tanta penya diferent, i estava cremat. Llavors ja estava tocant amb el Coloma i vaig deixar-ho tot. Vaig deixar totes les bandes, menys el Lluís, i jo em vaig fotre de camillero al Taulí, vale? A l'Hospital Taulí de Camillero. I vaig estar 2 anys i mig, una cosa així. Tenia uns horaris que em podia combinar bastant bé amb els concerts i tal, del Coloma. I al final, amb el Coloma, pues, cada vegada hi havia més bolos i al final dic, saps què? Tiro pa'lante i ja em llanço a la piscina. Vaig deixar el camillerisme. una feina molt bonica, per cert. Però, al final, el que jo volia, pues, era això, no? I m'hi vaig llançar.
A partir d'aquí, la cosa va ser sostenible?
Sí, va ser sostenible. Èpoques de tot, no? Després també feia de professor, o he anat fent de professor. No molt, perquè, bueno, fer de professor també és durillo, i si també si et pots en moltes hores crema bastant, tot i que també és molt maco ensenyar música. I jo llavors, al tocar amb el Coloma, que hi havia molts bolos i moltes històries, pues no feia massa de profe, no? Vull dir que va ser bastant dedicar-me a aquella època a subsistir amb els calés dels concerts, no?
I a més, a part de la teva trajectòria que ara ens has explicat una miqueta, també sabem que tens uns quants alter egos, no? Ets com una miqueta com el Cisa, tu, oi? Explica.
Bueno, no sóc tan sideral, tan còsmic, no? Però sí, tinc... quan vaig arrencar jo el meu projecte, que em vaig fotre a cantar i que em vaig animar i llavors vaig muntar una banda i vaig gravar un disco, doncs llavors li vam posar un nom, que és Paquito Groove Band, que el de Paquito, doncs, va venir d'un viatge a Cuba, que em vam... Bueno, ara no cal allargar el perquè, però vaig tornar amb el nom de Paquito Cruz, no? I els col·legues amb Paquito, i llavors ja se'm va quedar una mica el nom, no? I de Paquito Cruz, pues, vam agafar el nom i vam fer el joc de paraules Paquito Groove, no? I d'aquí va sortir el primer nom de la banda. Llavors vaig fer... Sí.
Disculpa, aquesta era enfocada molt al funk, no? Soul, no?
Sí. Principalment era més funky soul, que és el que a mi em tira més, no? Que el blues m'agrada molt, i tal, però el que a mi... I sí, també el rock. El soul, funk, rock és aquesta, una barreja de tot, això. A mi em trempa molt, és el que més. I per on anàvem? Ja...
Perquè l'has cantat els alter egos.
Ah, l'alter egos, sí. I en el quart disc vaig voler fer... Aviam, quart disc. El vaig fer en català. Vaig voler fer en català. I llavors vaig agafar el nom de Paquito Cruz i el vaig catalanitzar i vaig fer Sisquet Creus. No? I això. I ara ja, pues, ja portem 2 discos amb això. i ja no tinc més altre gos. Crec
que jo... Això que t'ho recordis. Escolta'm, Marc, normalment us contracten i esteu assegurats, els músics?
Bueno, ara potser cada vegada més, això està com més obligat, no? Abans no, abans es anava molt en negre, i sobretot els locals, no? Bars, clubs, coses així, pues, clar, es paga el que es paga, el que es pot pagar, i clar, només falta fer factura, no? Llavors no... Però ara està pitjor, perquè ara ja no, quasi que no pots cobrar en negre, i llavors moltes vegades, pues, és que a més s'ha com anat la cosa de mal en pitjor, no? Perquè abans, parlo de 20 anys enrere, es cobrava el mateix o més que ara. I ara hi ha molt lo de la taquilla inversa, que per mi el nom, ja només el nom de la taquilla inversa, ho trobo com quasi que se'ns en fotin a la cara, no? Sí, sí, sí. Perquè és la voluntat, és una almoina, no? I clar, i això, hòstia, a més, clar, vas a tocar que no saps el que... No ho saps, però intueixes que serà poc, que no et sortirà massa compte anar a fer això, no? Però, bueno... Després van sortint cosetes, no? Però, bueno, que la cosa està molt peluda. Sí, sí.
Has comentat que el panorama ara mateix, l'horitzó, no?, d'algú que es vol dedicar a l'art, al seu art, ja sigui música, ja sigui teatre, que ha anat a pitjor. I és veritat, no? Ho hem constatat nosaltres amb el tema del teatre, no?, que ja no es cobra el mateix, i amb la música igual. Tu creus que hi ha un punt d'esperança de que pugui canviar això o no? O és això, campi qui pugui?
Jo ho veig negre. Ho veig negre... Jo no sé si... Mira, potser m'enganxes en un moment que ho veig molt negre, no? Potser més endavant passa alguna cosa i ja no ho veig així. Però ara com ara... més amb els circuits, també això de jazz, de blues, de rock, el rock, un circuit de rock, jazz i blues encara, no? Hi ha en alguns locals, però locals de rock on puguis tenir un circuit també està molt complicat. I perquè et puguis guanyar la vida, ho trobo molt, 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 molt complicat. Vull dir, a no ser que et fotis una mica un petardasso i entris al circuit de festivals, clar, bueno, clar, és que aquí ara tothom es deixa els calés amb els concerts elitistes. Vull dir, es deixa els calés no només al públic, sinó que les mateixes institucions. On foten l'esforç econòmic és en els festivals, macrofestivals o coses d'aquestes. I llavors, lo del dia a dia de la ciutat, vull dir, això només passa uns dies a l'any. La resta de l'any hi han molts dies i es volen fer moltes coses durant tots aquests dies a la ciutat. Hi ha molta gent que vol fer coses, hi ha locals que volen oferir música i els agradaria poder pagar a músics i portar bandes i tal, i s'entén que amb els ingressos que tenen els locals no poden, és que ja és inviable fer música en directe, ja no surten els calés, ja es perden calés. Llavors aquí hi hauria d'haver una inversió de l'Ajuntament a les ciutats que ajudessin el dia a dia de la cultura de la ciutat i de la gent de la ciutat. No dels macrofestivals que porten els de turno, que no són d'aquí, que no passa res, vull dir que evidentment són gent que al final és el que la gent demana, no? Perquè amb la massificació és el que té. Però que jo entenc que inverteixin aquí, però que no només inverteixin aquí, sinó que cuidin la cultura de la gent que vol fer coses a la nostra ciutat.
Abans, així, una mica de conversa en off, has dit una, jo crec, afirmació molt, molt filosòfica, que era que per arribar a gaudir una mica, doncs s'ha de patir molt, no? Sona com una mica estoic o inclús, no? Sí, sí. Què vols dir ben bé? Què és això?
Bueno, és que és molt difícil acabar passant-ho bé. O sigui, aviam, que t'ho passes molt bé, eh? Vull dir, però, per exemple, el procés d'aprenentatge i de tocar en directe i de tocar amb gent que tu admires i tot això és un procés que ho passes malament, no? Perquè, o sigui, tu quan comences... també aquí entra, depèn de com és cada persona. Si tu tens una seguretat molt de tu i jo no l'he tingut mai i jo sempre he anat patint, no? I llavors pues comences a tocar en públic i això també afecta, no? El tema de sortir davant del públic i hi ha molta tensió, passes molts nervis. I això és una cosa que, si una persona és vergonyosa i surts en un escenari, doncs això ho pateixes. Jo ho he patit i ho segueixo patint, eh? No us penseu que... I llavors això... Sí. I vas evolucionant i llavors, clar, comences a tocar amb penya, jo què sé, americana, Lou Marini o tal, no? I, hòstia, és que et cagues a sobre, no? Dius, mare de Déu!
Que pensa? Ja?
No? Però... Ai... Però bueno, al final, jo què sé, al final també t'ho acabes passant bé, no? És un procés que has de passar, no? I al final, quan veus que tot surt i que evidentment sempre hi ha cagades, però al final, quan veus que la cosa surt i funciona i la gent està contenta, pues, bueno. I llavors ja arriba un punt que ja t'hi passes moltes hores, fas molts concerts i tal, pues ja fas un clic, no? I ja vas més suelto, ja vas més relaxat, i ja com que, vale, ja t'ho passes més bé, ja vas a disfrutar, no? I això, pues, bueno, és el que costa d'anys. I després, per altra banda, ja quan tens tot això, falta veure que, pues, en un concert... el so sigui bo, perquè, clar, nosaltres partim de que ens hem de sentir bé i no és gens fàcil sentir-te bé hi ha molts llocs on vas a tocar, no? I al final toques i, bueno, i fas com pots, no? Perquè ja veus que és el que hi ha i, pues, és el que hi ha, no? Però és complicat, però bueno, eh? Sí, bueno, moltes vegades. Sí que, home, evidentment, després l'orella s'acostuma, no? I llavors ja entres dins la pilota, no? Però no és fàcil, no? Fer un concert que estiguis allò, hòstia, em sento de puta mare. Això no és habitual, no.
No és sols a bregar amb les teves inseguretats i amb les teves històries, no? Sinó que has de bregar a vegades amb la sonoritat del local, amb veure quin equip tenen, no? Sí. Com, clar,
és... si ve penya, no? Vull dir, si s'omple el local, perquè un local amb quatre gats, doncs també és bastant trist. Que toques, al final toques amb la li pots tots la carne a l'assador, no? Però evidentment canvia quan el local està ple i hi ha l'ambient que pues, mola que hi hagi, no?
No, i ara mateix tens un altre projecte, no? Tens un altre... Heu format una altra banda, no? I esteu fent alguns bolos, no? Marc, explica.
Bueno, suposo que parles de New Old School, no? Perquè tinc algun altre projecte més, també. Amb el Miguel Talavera, que és un guitarrista de Barcelona, que és un dels millors guitarristes que hi ha per aquí, de blues, rock, i tinc un trio amb ell, amb el Gerard Nieto, el Hammond, però, bueno, el que estem parlant és ara des de New Old School, i aquesta banda d'aquí Sabadell, que és el Jordi Maurelo, veu i guitarra, l'Eloi Moya, el baix, la Zorin Fenoll, el teclat i jo la bateria. I és una banda d'això, de soul funk, però rockero, no? Que una cosa que recorda... També hi ha blues, perquè pues, és la mare de tot això, no? Però principalment és la barreja de rock amb els estils de soul i funk, no? Una mica el que havia fet els Black Crowes en els seus primers discos, no? Que a més el Jordi té una veu molt semblant al cantant dels Black Crowes, no? I jo sóc un fan, i el Jordi també, i el Jordi i jo feia anys que volíem fer coses junts, i al final pues, hem fet això, i estem molt contents de com sona, perquè el primer assaig ja vam dir, ja nen, això, aquí hem de fer coses. Sí, molt bé, molt content.
I una pregunta, el fet de tenir una família d'artistes, com és el teu cas, això a nivell de crítiques és millor o és pitjor? Vull dir...
Bueno, home, jo crec que és millor. Sí, perquè és com és un filtre que passes abans d'ensenyar-ho, no? És allò, per exemple, el meu germà que toca amb mi, no? El Pau Ruiz, que és un gran guitarrista, sobretot s'ha dedicat més al jazz, no? Però bueno, ell ja ve d'una base, té una base rockera i tal, que xuta, no? Llavors, ell, jo em guio bastant també per això, faig el ridícul amb això o no? Saps? Sí, una mica la idea és aquesta, no? Si ella em dona l'okay, pues llavors jo ja estic tranquil. No? I després ma mare també, que la meva mare és actriu, la petita del Garçuari, és actriu, però clar, ella es guia per sensacions, no? I ella escolta, i ho escolta amb molt de carinyo, i ella em diu, encara que no entengui molt bé o no sigui amb una gran entesa amb el tema, em diu les coses que ella nota, no? Hòstia, però és aquí la veu, jo la faria tal, no sé quant... I jo, pues, faig cas, no? Els hi faig cas i intento, pues, això. I jo crec que això, pues, m'ajuda després a no fer el ridícul quan ho ensenyo als de fora de casa. Exacte. Sí.
Doncs, Marc, també et podríem dir que si volguessis dir-nos un tema en concret que t'agradaria que se sentís en la teva entrevista i el poguessin posar, quin triaries?
Aviam. Mira, hi ha un dels temes que estem amb New Old School, que és una versió del... Era el corista del James Brown, que va fer un disc quan va deixar el James Brown. Ell va fer un disc i el va produir el James Brown. I aquest tema es diu Never Get Enough, vale? De Bobby Bird. Bobby Bird. Aquest. Never Get Enough. Per tots vosaltres, aquí un funky soul de dos pares de cojones. Bobby Bird, Never Get Enough.
That's right, man. Thank you. Never get enough. Come on. Of the driving foxy thing to say, do it. I keep wanting it all the time. 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 Oh. Come on. Never get enough of the way she moves me. She grooves me all the time. Never get enough. Woo! Of that good, good loving. Woo! I keep wanting it all the time. Don't want nobody else. What? Just want her for myself. What? 'Cause I need her so well. I'll never, never let her go. Sing it. She's got a thing of her own. River. I don't mind staying at home. Never get enough. Come on. Of that good, good loving. I keep wanting it all the time. 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 I can't. I can't get enough. I can't get enough. I do.